El Sant Cugat a fons ens agrada parlar amb empreses també que són a Sant Cugat, que suposen també no només l'atracció de talent, sinó també des del punt de vista de posar fins i tot Sant Cugat d'alguna manera al mapa. Avui volem parlar amb una de les més importants, estem parlant de Roche, en aquest cas, de la farmacèutica, i per això tenim comunicació, i per això agraïm molt també que ens atengui el director general de Roche Diagnòstics d'Espanya, Jaime Vives. Moltes gràcies per atendre'ns, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, ens hagués agradat potser parlar en situacions menys extremes. Com ha estat com ha afrontat una empresa com Roche la pandèmia?
No, realment són temps extraordinaris els que estem vivint i és una cosa que crec que ningú s'esperava. Nosaltres vam començar l'any com tots, més o menys amb el pla que teníem, i de cop i volta ens vam trobar en una situació on nosaltres, com a empresa tecnològica del sector de la diagnòstica, teníem un rol, un paper molt important que jugar. I això l'empresa ho ha fet des del primer dia. L'altre dia ho comentàvem, el que hi havia una pneumònia estranya en alguna ciutat de Xina, això es va comunicar des del govern xinès a l'OMS el dia 31 de desembre. I nosaltres, el dia 22 de gener, o sigui, 20 dies després, ja tenim els primers tests de PCR per començar a ajudar a la gestió d'aquesta pandèmia. O sigui, que ha sigut una reacció immediata, però que ens pertanyia, ens tocava, perquè nosaltres som del sector diagnòstic i som líders mundials del sector diagnòstic i era algo que teníem que fer i que sabem fer.
De fet, hem estat parlant amb moltes empreses, amb moltes entitats, que és, ostres, i com heu adaptat el vostre dia a dia a la pandèmia? Quin és el vostre negoci, com es veurà afectat? Clar, en el cas de Roche, precisament el que dèiem, que forma part del nucli, no?, de la solució, o com a mínim del suport a intentar sortir d'aquesta situació.
Sí, no, la realitat, fixa't, a l'any 2000, si no me'n recordo malament, 2005, vam tenir el SARS, el primer SARS, aquest és el SARS-2, eh? La primera quasi pandèmia per coronavirus. Aleshores, l'empresa nostra va elaborar tota una sèrie de plans de pandèmia que hem mantingut actius i vigents. Per tant, quan ens va donar el cas, nosaltres vam recórrer el que ja havíem previst. Per tant, va ser, des del punt de vista d'organització i de posar-nos al dia, va ser relativament senzill perquè ja teníem previst les tasques que són essencials per a l'empresa, com s'havien de fer, quina gent se'n podia anar a casa, quina gent no, etcètera. O sigui, tot això ho teníem previst i és una lliçó que jo crec que altres empreses i especialment el sector sanitari i els hospitals tindrien que aprendre. És a dir, si ho tens previst és molt més fàcil després posar-ho en marxa.
O sigui que Roche ja treballava amb la previsió de que, sense saber quina, ni com, ni quan, que hi podia haver una pandèmia d'aquest tipus.
Sí, perquè ja et dic, és la quarta, que tenim en aquest segle. En 20 anys hem tingut quatre, que aquesta ha sigut la més tremenda, no? O sigui, amb una afectació global inesperada. Però hi han hagut pandèmies a la Xina, hi han hagut pandèmies a l'Orient Mitjà, o sigui, ja és una cosa que es va donant regularment. O sigui, els que ens dediquem en aquest sector de la virologia, això succeeix i probablement seguirà succeint. El que diguem, n'ha sobtat a tothom és la virulència d'aquest virus, i la capacitat de contagi que té.
I com es canvia l'orientació d'una empresa? És a dir, entenc que quan arriba aquesta notificació de la Xina que hi ha una pneumonia estranya i ja perquè el 22 de gener es pugui tenir el primer PCR, es van canviar totes les prioritats? És a dir, una empresa com Roche vira completament el que tenia previst durant l'any per enfrontar-se a una situació així?
De fet, sí, eh? O sigui, les prioritats, com tu dius, perquè, òbviament, a nivell de recerca, doncs, hi ha una sèrie de projectes, de prioritats que s'estan posant en marxa. De cop i volta, l'empresa va girar, tenim que donar una solució en això. En virus, nosaltres som, diré, més o menys experts. PCR, aquesta tecnologia, que és la reacció en cadena de la polimerasa, això va ser una patent de Roche dels anys 80. O sigui que som experts en aquest tema perquè d'alguna forma la vam inventar i la vam desenvolupar. Aleshores, va ser relativament fàcil moure l'organització de recerca de PCR a desenvolupar un test específic per aquest nou coronavirus. El problema va ser tota la part de qualitat i tota la part regulatòria. Tu saps que el nostre sector tecnològic sanitari és un món molt regulat, que tens que complir amb moltes i moltes coses, tant internes com externes, no? De les agències del medicament, etc, etc. I això ha sigut el gran esforç, o sigui, fer-ho en tan poc temps. O sigui, la part tecnològica diria que fins i tot era la part menys complicada, la part regulatòria era la part més complicada i, sobretot, la part de producció. Començaria a escalar a nivells de milions de tests amb un temps rècord.
I la part que no depenia de Roche, és a dir, la col·laboració amb administracions públiques, com ha sigut tot això? Perquè hem vist al principi una desorganització, una sensació de que ningú sabia d'on estava, què és el que estava passant. Com ha sigut la col·laboració entre administracions i empreses privades, en aquest cas amb Roche?
Al començament va anar molt bé. A mi em van trucar del Ministeri ja en els primers dies de febrer, perquè ja la cosa es començava a veure tal i qual, i ja havien decidit prendre la decisió de començar a centralitzar la resposta a nivell d'Espanya davant d'aquesta crisi. Aleshores vam començar els nostres contactes amb gent del Ministeri per tractar de saber, ells necessitaven saber quin test estava, les especificacions d'aquest test, quina capacitat de producció teníem, etc, etc. Igual que vam fer nosaltres, òbviament, ho hem fet amb altres empreses, no? I amb això, doncs, vam començar a col·laborar i els primers, et diré, mes i mig, fins a finals o mitjans d'abril, més o menys, ha anat molt bé. Ha anat molt bé i crec que hem aconseguit ajudar-los a ordenar tota aquesta resposta des del punt de vista del laboratori. No em refereixo a la resta de temes, però del punt de vista del laboratori, aquesta col·laboració amb el Ministeri de Sanitat de Madrid ha estat molt positiva i crec que constructiva.
I, clar, evidentment, una vegada passat aquest primer impacte, no? Estem parlant de febrer-març, clar, hem passat ja, a vegades no ens n'adonem que avui estem parlant a principis de juny. Han passat moltes coses, realment s'ha treballat en molts sentits, més enllà dels tests, de millorar els tests, què és el que s'ha treballat, en quines línies s'ha treballat durant aquests mesos?
Bueno, primer que res, el gran repte és entendre el virus, entendre com ataca, com infecta, com es desenvolupa, com muta. O sigui, tot aquest repte mèdic, això és el que crec que és el més immediat avui en dia. De fet, des del punt de vista de la teràpia, els primers pacients que es van començar a tractar aquí a Espanya, bueno, no ho tenien tan fàcil perquè els metges, de veritat, no tenien experiència, no sabien molt bé per on entrar-hi. Aleshores ja hi havia teories de cap aquí, de per allà, però fins que no es va guanyar una experiència, això va ser més complicat. Avui en dia els metges tenen bastant més coneixement, a pesar que encara no es completi molt més, no? Però bastant més coneixement per poder tractar els pacients d'una manera molt millor. I això ha contribuït als tests. Els tests han sigut fonamentals, els tests de diagnòstic de PCR per de diagnosticar la infecció activa i els tests d'anticossos per saber si un individu, una persona, ha estat exposada al virus i ha generat anticossos o no. Llavors, amb aquestes dues eines i tot el coneixement mèdic, la gestió cada dia és una miqueta més fàcil, eh? I crec que hi ha esperances de que això es pugui gestionar molt millor.
I precisament, amb quines previsions es treballa ara, després d'una època, ara que mirem enrere, no?, i recordem els carrers buits, la gent anant a comprar gairebé clandestinament als supermercats, ara sembla que de cop a les terrasses les veiem plenes, veiem gent saltant-se fins i tot a algun punt del confinament, de les normes. Amb quines previsions es treballa ara? És a dir, què en sabem del virus? Com creiem que es pot comportar en els propers mesos?
De fet, el virus segueix estant aquí igual que el gener. No ha canviat per gran cosa. L'important és el sabem tractar millor quan infecta i quan les persones es posen malaltes. Ho sabem fer millor avui en dia. Crec que hem après o estem aprenent a gestionar els brots i controlar de manera que això no creixi amb excés, com ha passat fins ara. Aquest virus té una característica diferents d'altres virus que ens han afectat, que el període d'incubació és molt llarg. Es parla de 2 setmanes i, en alguns casos, fins a 3 setmanes. Això fa que l'individu que està infectat no ho sap, no se n'adona. Llavors, manté tota una interrelació social, la família o fora, viatge, etcètera, etcètera. Llavors, això ho fa molt difícil de contenir. Si tu tens un virus, com va ser, per exemple, el famós cas de l'Ebola, l'Ebola és una malaltia que t'infectes i quasi de seguida tens els símptomes. Per tant, és molt més fàcil de contenir. En canvi, aquest virus, aquest llarg període d'incubació ho ha fet difícil. Ha canviat alguna cosa? Ara, no massa. No massa, els virus sexes estan allà, s'han fet tests de seroprevalència, és a dir, s'ha tractat d'entendre quin percentatge de la població ja té alguna certa immunitat perquè ha generat anticossos contra aquest virus, i estem parlant d'un 5%, més o menys, entre el 2 i el 7, el 8, és a dir, la gran majoria no l'hem passat. Per tant, si abans estan confinats i ara anem al carrer, el risc és el mateix.
Per tant, no ens podem relaxar, no?
No. Ara hem de sortir, no ens podem quedar a casa, no podem, perquè si fos aquesta la regla de 3, aleshores ens quedaríem confinats fins a l'any 25. O sigui, tenim que entendre com es comporta el virus, entendre quines són les mesures que ens protegeixen, i fonamentalment això s'ha repetit molt i molt, que és el tema de la higiene de mans, el tema de les mascaretes, la distància social, etcètera, etcètera. I, insisteixo, jo crec que avui en dia els tractaments són més adients i tenim també més capacitat per tractar a les persones que s'infectin i d'aquesta manera evitar el col·lapse del sistema sanitari i tenir una medicina molt més, diguem-ne, que afavoreixi la recuperació de les persones.
Per tant, el que sí que podem dir és que una situació similar a la que vam viure aquelles setmanes a finals de març, principis d'abril, és difícil que es pugui tornar a donar, no?
Amb aquesta intensitat jo crec que sí, que hi hauran els famosos rebrots, hi hauran, però hi ha tota una sèrie de vigilància sanitària que fa que quan surt un brot, de cop i volta això es pugui confinar i evitar que s'estengui massa. Això és la gran diferència.
I canviem de tema, parlem una mica també dels projectes de futur, una mica també de Roche. Evidentment, no hauran canviat, no? Entenc, respecte al que hi havia a l'última setmana de desembre, però cap on mira la indústria, cap on mira també l'empresa?
No han canviat pas massa, Això és una mena de parèntesis. O sigui, d'alguna manera, el ser un producte, el que hem fet nosaltres, queda al nostre cor de negoci, ha canviat certes prioritats d'una forma, d'una manera temporal, però això no ha fet canviar pas l'estratègia. L'estratègia de l'empresa a nivell global i a nivell local aquí a Espanya també és contribuir a desenvolupar, per una banda, tecnologia sanitària que permeti fer diagnòstics cada vegada més ràpids i més acurats i, per altra banda, la gestió de la informació que es genera al laboratori. I és per això que estem entrant, o hem entrat ja, en una era digital del laboratori clínic que fa que no és suficient generar dades, informació bàsica. Hem d'anar més enllà i aquesta informació lligar-la, establir bases de dades, extreure conclusions, els famosos algoritmes, etcètera, etcètera, o sigui, gestionar digitalment tota aquesta informació de manera que puguem donar molta més capacitat de reacció als metges i en els clínics en base a una informació molt més acurada i molt més rica. Llavors, la digitalització dels nostres sistemes és el que ara és d'alguna manera, l'estratègia de la nostra empresa.
Ja m'he oblidat una cosa abans de comentar també sobre els tests. Quines diferències hi ha entre els tests, per exemple, que ha fet Roche i d'altres empreses santcugatenques, com és el cas de Grifols o de Palex, per exemple? En què es diferencien? Són diferents des del punt de vista conceptual o són petites coses el que diferencia un test de l'altre?
De fet, no hi ha tanta diferència conceptual. O sigui, potser la forma tecnològica de desenvolupar-ho aquí és on hi ha les diferències. I en aquest test estem tractant amb una població molt, molt gran. Llavors, això porta una característica important, que és el tema de la sensibilitat. Si tu tens una sensibilitat per dir alguna cosa, el 99%, això vol dir que tu aconsegueixes de 100 positius detectar-ne 99 i un se t'escapa. El 100% a la diagnòstica pràcticament no existeix. La perfecció no existeix quasi bé arreu, no? Però el 99% es tracta d'una molt bona sensibilitat. Si tu tens un test que et detecta el 85% de sensibilitat, i home, no està mal. Bueno, hi ha un 15% que no ho detectarà. Si això estàs parlant de pocs pacients, potser no sigui tan greu. Però quan estàs parlant de milions de persones, aquest 15% són molta gent. I aquestes persones que tu li dones un resultat que li dius no has fet anticossos, o si has fet, depèn del resultat que li donguis, la reacció d'aquesta persona serà una o una altra, i si li dones un fals negatiu, per exemple, dius tu, un fals positiu, i tu has tingut anticossos i de veritat no els té, aleshores s'exposa una altra vegada a la infecció. O al revés, si tu diagnostiques una persona i li dius tens el virus, aquesta persona pues, es confina, etcètera, sap el que ha de fer. Si tu li dius a una persona no el tens i sí que el té, aleshores la capacitat de seguir contaminant i contagiant és molt alta. Per tant, aquests aspectes de sensibilitat, especificitat, són molt tècnics, si tu vols, però són molt rellevants perquè estem tractant amb grans quantitats de persones. Mm-hmm. Les diferències venen aquí.
I pel que fa, tornem a altra, que és una pregunta que hem tornat enrere un moment, però tornem a on érem. Sabem que a Sant Cugat, les instal·lacions de Sant Cugat són importants en aquest cas per Roche. Des del punt de vista d'instal·lacions com a tal, està previst també una construcció d'un nou edifici?
Sí, estem amb això. Estem afinant els últims permisos. Lamentablement, en tot aquest tema, els permisos també s'han quedat una mica parats, però bueno, pràcticament està tot llest. I la idea és fer un nou edifici per poder incorporar totes aquestes persones que avui en dia estan treballant en edificis que tenen llogats a prop de la seu nostra, per poder integrar-los amb el que en diem un campus, per generar pues, una identitat de campus, una identitat d'empresa, fer servir les sinergies que tenim com a site i com a capacitat d'interrelació entre les persones. Tota una sèrie d'avantatges que ens ha portat a prendre aquesta decisió. I això està, hem començat ja obres, si algú passa per allà a veure camions i grues, etcètera, i les coses s'han començat i aquest és el projecte, és a dir, integrar totes aquestes funcions globals que les tenim fora de la nostra site amb un site global.
I pel que fa a dèiem que les instal·lacions són importants per l'empresa, quina és la relació entre Roche i la ciutat de Sant Cugat?
Bueno, jo crec que Roche i Sant Cugat estan superintegrats. Nosaltres vam venir aquí des de l'any 2003, ja fa uns anys que estem instal·lats aquí, i sempre hem tractat d'estar molt a prop de l'Ajuntament i contribuir-hi des del punt de vista social, del punt de vista d'ajuda i del punt de vista de donar o d'oferir llocs de feina molt ben qualificats per la gent del nostre entorn. Tenim participació activa en les diverses diguem-ne, associacions, com la Sant Cugat Empresarial, tenim relacions amb el que abans es deia el B30, o sigui, el tema de Cerdanyola, la Universitat Autònoma, és a dir, tot aquest conglomerat de centres d'excel·lència, d'universitats, d'empreses tecnològiques, per contribuir a donar una solidesa en aquest teixit tecnològic aquí a Sant Cugat i als voltants.
Mm-hmm. Per tant, d'alguna manera, forma part, no?, del teixit social de Sant Cugat. No és que estiguin allà en un polígon fent les seves coses, sinó que, d'alguna manera, Roche es vol implicar també en la societat.
Sí, perquè creiem que, en primer lloc, una empresa té que tornar valor a la societat. I a nosaltres ens ha tocat estar aquí, per tant, és l'objectiu més evident, és aportar valor a la ciutat que ens va acollint al seu dia i on estem nosaltres instal·lats. Per altra banda, jo crec personalment que nosaltres tenim que donar exemple a la societat de la importància de la tecnologia, de la importància del coneixement, de la importància del món digital. I això ens ajuda, o nosaltres podem ajudar en l'entorn educatiu, les escoles, les universitats, a servir com un model per generar vocacions i per ajudar en els xavals que s'estan formant avui en dia que entenguin les bondats d'especialitats en certes professions que tenen un gran futur i sobretot una rellevància social molt important. Ajudem això, donem classe. Jo, per exemple, vaig a instituts d'aquí, els explico el que fem, els explico la importància de lo que es fa. En la universitat hem treballat algun parell de seminaris també en aquest sentit. És aquesta implicació que, sobretot, busca que la gent jove, els nois de 14 i noies de 14, 16 anys, entenguin el que fem, el que és la tecnologia biomèdica, i, bueno, s'engresquin i tinguem cada vegada més vocacions en aquest sentit.
Doncs, per anar acabant, hem parlat de les previsions de la pandèmia, també des del punt de vista en aquest cas, volem parlar de previsions, però des del punt de vista del negoci. Quin impacte pot tenir? Hem parlat també amb molts empresaris que comenten que en sectors molt diferents, evidentment, la situació és complicada. Quin impacte pot tenir una situació així en el compte de resultats de Roig? És a dir, preveuen que des del punt de vista dels beneficis.
Aquest any hem tingut una davallada importantíssima de vendes perquè nosaltres venem amb un món hospitalari que funciona amb una certa rutina. La rutina, tal com l'hem mesurada nosaltres, ha caigut entre un 60 i un 70% de cop i volta, o sigui, aquests mesos de la crisi. No? Operacions que no es fan, malalts crònics que els han dit que adeus a casa no vingueu, i tota aquesta analítica es fa al voltant d'aquestes coses, s'ha deixat de fer. Això és un impacte, un forat per l'any 20 important. Però creiem que això es recuperarà i llavors serà, doncs, com deia abans, un parèntesis, però que tornarem al bon camí, doncs, probablement l'any que ve. Mm.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, que és el director general de Roche Diagnòstics, en aquest cas, Jaime Vives. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
I esperem tenir-lo en una altra ocasió, també.
Molt bé, gràcies. Adéu.